Els migdies de COPE Menorca comença amb un nou programa al Mirall de l'Església. Estem avui amb tots vostès, en Carlos López, en Diego Dubón i en Toni Fullana.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb la finalitat de contemplar el que viu la nostra Església menorquina. Aquesta setmana, a més de Sant Antoni, celebram la Jornada Mundial de les Migracions, entrevistant per aquest motiu a Sani Ladan, conferenciant de les xerrades Migracions, que no veuràs a la televisió, que tindrà lloc divendres que ve a la Casa de Cultura de Ciutadella.
Comencem, idò, l'Evangeli d'aquesta setmana.
En aquell temps, se celebrava un casament a Canà de Galilea. Hi havia la mare de Jesús, també Jesús i els seus deixebles convidats. Veient que s'acabava el vi, la mare li diu a Jesús: «No tenen vi?» Jesús li respon: «Mare, per què m'ho dius a mi? Encara no ha arribat la meva hora». Llavors la seva mare diu als qui servien: «Feis tot el que ell us digui». Hi havia allà 6 piques de pedra destinades a les pràctiques de purificació entre els jueus. Cada una tenia una cabuda de 4 o 6 galledes. Els diu Jesús: «Ompliu d'aigua aquestes piques». Ells les van omplir fins dalt. I llavors els va dir: «Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei». El cap de servei crida el nuvi i li diu: «Tothom serveix primer els millors vins i quan els convidats ja han begut molt, els vins més ordinaris, però tu has guardat fins ara el vi millor». Així va començar Jesús els seus miracles a Canà de Galilea, i així va manifestar la seva glòria i els seus deixebles van creure en ell.
Acabat el temps de Nadal fins a arribar a la Quaresma, les lectures dels diumenges durant l'any escoltaran les del cicle C, que són de l'Evangeli de Sant Lluc. No obstant, aquest segon diumenge se'ns proposa un text de l'Evangeli de Joan. La narració de les noces de Canà és el primer signe que Jesús fa en aquest Evangeli i que anuncia tot allò que realitzarà en la seva existència. Si bé és cert que en el text apareixen diverses expressions que poden centrar la nostra atenció i potser inclús ens poden desconcertar, lo important és llegir-lo recordant que en l'Evangeli de Joan Jesús no fa miracles, sinó signes. Així, doncs, la força del missatge de l'Evangeli d'aquest diumenge és Jesús, la paraula de vida, canvia l'aigua continguda en les piques que havia de servir per a la purificació dels jueus, la llei, en un vi d'una qualitat extraordinària, l'amor. Tot això succeeix el tercer dia de la celebració de les noces, aliança, és a dir, el de la Pasqua cristiana. L'altra figura d'aquest text, Maria, exclama referint-se als jueus: «No tenen vi». El símbol d'aquella aliança no era el bon vi, sinó més bé les piques de pedra amb aigua destinades a les purificacions legals. Maria descobreix que en Jesús està present el bon vi i ens diu: «Feis tot el que ell vos digui». Això és sentir-se col·laboradors en l'obra de Déu, que som nosaltres mateixos. Aquesta adhesió a Jesús es va fent progressivament. El veritable deixeble va veient els diferents signes i va creixent en la seva fe. Seguim reflexionant sobre créixer com a església de portes obertes amb el tema tercer, sortim al carrer. Així ens parla el bisbe Francesc a la seua pastoral.
Si obrim les portes, és per sortir al carrer. Tots els homes i dones de Menorca tenen dret a rebre l'anunci i a ser convidats a participar a l'alegria de la festa. La nostra església no està completa fins que cada home i dona de l'illa hagi estat convidat a seure amb nosaltres.
El nostre pla de pastoral desitja que progressivament advertim que som criats del Senyor, servents seus, elegits per ser els seus testimonis. Per això ens proposam revitalitzar la comunió dins l'Església i la vivència de la corresponsabilitat, especialment dels fidels laics, tots en implicar-nos en la missió.
El pla ens convida a canviar les actituds de tancament per les d'obertura a tots. Necessitam acollir i escoltar tots, sense jutjar-los prèviament. Hem de cercar moments de trobada amb els altres, promoure iniciatives d'acollida i crear espais de convivència amb tots. Us empeny també a acostar-nos als més pobres, que són els destinataris privilegiats de l'Evangeli, i que ens obrim de manera especial els que, per qualsevol raó, s'han allunyat de la fe en Jesucrist i de la vida de l'Església, els que viuen en la indiferència i també els que, estant integrats en l'Església, viuen rutinàriament la fe. Hi ha moltes persones que esperen de nosaltres una paraula d'alè. També a ells hem de convidar a entrar i participar de la festa.
Així aquesta setmana ens demanem: ens preocupa realment que les persones puguin créixer sense la llum de la fe en Jesucrist? Pensem que aquest pla de pastoral podrà ajudar a créixer la nostra església?
Avui hem triat un moment musical de l'hermana Glenda, en aquest cas l'escoltam en ¿Dónde vives?
Dime, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives?
Hoy hablamos con San Iladán. San Iladán da una conferencia en Menorca sobre emigración organizada a través de Menorca Som Refugiats, la ONG VOLS y el Fons Menorquí de Cooperació. Sani es mediador intercultural en Dos Hermanas, en Sevilla, donde estudia relaciones internacionales. En la charla expondrá la problemática de la externalización de fronteras y los retos actuales en materia de geopolítica migratoria. Bienvenido, Sani.
Gracias, María.
Usted nos puede describir la situación desde dos puntos de vista, ¿verdad? Desde la experiencia en carne propia y también como estudiante de la materia.
Sí, es verdad que yo digo siempre que he tenido, no sé si es la suerte, si es la mala suerte, de primero vivir el fenómeno migratorio en carne propia, después de hacer este camino y ese recorrido que después de 2 años cruzando África, llegó a España sorteando obstáculos, incluso llegar a ciertos puntos en el que se denigra a la persona, llegas a sentir que pierdes lo que es el sentido del ser humano, te humillan durante el camino, con violencias en cada sitio donde pasa uno hasta poder llegar. Y luego llegó aquí, como tenía muy claro desde el principio que lo que quería hacer era estudiar, era formarme, es el motivo que me hizo salir de mi país. Uno cuando llega aquí decidió seguir esos estudios. Y claro, ahí es donde poco a poco pues uno empieza a tener, se me empieza a crecer las inquietudes acerca de ese tema que es muy familiar a mí, que es muy, muy personal, muy cercano. Entonces empiezo a investigar, empiezo a leer muchísimo, empiezo a interesarme en la materia para poder realmente saber qué hay del fenómeno migratorio, qué es lo que no es. Claro, cuando uno llega aquí, lo primero que hago es empezar a investigar el tema de la emigración. Entonces me doy cuenta de que hay un hilo conductor que es común a todos los inmigrantes que vienen de África. Y ese hilo conductor solo lo puede explicar la historia. Y cuando entendamos, cuando entendemos lo que hay detrás de ese hilo conductor, es el momento en el que podemos empezar a buscar solución al tema de la inmigración. Muchas veces, yo digo siempre que cuando se trata algo como si fuera un problema, la cosa al final se acaba convirtiendo en un problema. Nos han vendido siempre que la inmigración es un problema, cuando es algo que ha existido siempre a lo largo de la historia del ser humano. Por lo tanto, hay algo que falla. Hay algo que falla si la valla de Ceuta y de Melilla se construyeron en los años en el año 95, cuando escucho a la gente decir que si se quita la valla, todos los africanos van a invadir a Europa, me hago la pregunta de saber, anteriormente al año 95, cuando no había valla, ¿África existía o no existía? Claro que existía. ¿Y por qué no invadieron a Europa? Entonces hay algo que falla. Hay ese expolio del continente africano que lleva mucho año. Explicaba lo de la conferencia de Berlín, luego la época de la descolonización, una descolonización que pongo siempre entre comillas, porque debajo de esa descolonización hubo muchos, digamos, acuerdos falsos que se hicieron firmar a los países africanos, que les mantiene a día de hoy todavía bajo la colonización, un neocolonialismo económico, social, educativo. Es decir, nuestra educación en África está colonizada, nuestra economía todavía está colonizada, nuestra forma social de vivir también está colonizada. Y a eso le añades el expolio del continente africano. Por lo tanto, la juventud, por ejemplo, en África, es normal que salga. Es normal que salga porque se ve asfixiada en su propio territorio por las multinacionales occidentales. Un país como Senegal, donde la gente siempre han vivido de la pesca, y de un día a otro hay una multinacional española que viene y compra pues las aguas y hace las pescas industriales salvajes, y la gente no puede pescar ya en su agua. Y esa gente, si ven que no puede pescar, no pueden llevar a sus hijos al colegio, no tienen para poder sobrevivir, lo que hacen es que salen. ¿En dirección a dónde? Pues donde llevan a esos peces que se pescan en sus aguas. Entonces, eso es un poco todo lo que explica que vemos que es mucho más fácil sacar el coltán del Congo y traerlo a Europa para utilizar en la fabricación de los móviles, tablets y todos los materiales que hay en los hospitales y en los centros de salud. Pero es difícil dar el visado a un africano para que pueda venir a Europa de manera legal, porque nosotros queremos venir de manera legal. Si hubiera vías seguras, ilegales para poder venir. Entonces, eso es un poco lo que explica el fenómeno de la emigración. Por lo tanto, es fácil. ¿Cómo se tiene que parar eso? Pues manteniendo una relación de respeto, de tú a tú, entre África y Europa. Es decir, cuando Europa va a por los recursos que hay en África, por lo menos que desarrolle o que invierte o que por lo menos compre, normalmente los recursos como se tienen que comprar y que de una vez por todas también dejen también de poner a títeres gobernantes en los países africanos, porque esos títeres gobiernos, que yo digo siempre que son negros de piel, pero por dentro son como esos dirigentes occidentales que les meten en ese poder oprimir también al pueblo, ¿no? Entonces ahí es donde hay que incidir realmente.
Yo entiendo que por lo que me ha explicado es evidente que se trata de un problema muchísimo más profundo, muchísimo más complejo, que no se trata de valla de Melilla o cruzar el Tarajal en Ceuta, sino
hay que mirarlo más allá,
que viene de una época mucho más anterior. Nos ha descrito la parte más, digamos, de experto en la materia. Le voy a preguntar ahora qué pasó cuando usted, originario del Camerún, cuando tenía 17 años en 2011, llega a España vía Ceuta. ¿Cómo fue cruzar la frontera del Tarajal?
A ver, cruzar la frontera del Tarajal, yo recuerdo que lo intentamos el día 18 de diciembre del 2011 y no pudimos entrar. La policía marroquí se llevó a una gran parte de lo que intentamos. A nosotros no nos pudieron digamos detener, y lo volvimos a intentar el día 22. Entramos a nado, yo entré nadando, y ese día hubo un caos. Se escuchaba la sirena de la policía, la Marina Real Marroquí en el mar con su lancha, intentando pegar a los que podían pegar y detener a los que podían detener. Mientras tanto, la Guardia Civil estaba por una parte también disparando pelotas de goma para impedir la llegada, nuestra llegada a la costa. Yo recibí dos golpes en la cabeza y a partir de ese momento no me acuerdo realmente de lo que pasó. Yo llegué inconsciente a la orilla. Oh. La ola del mar es la que me sacó, me echó fuera, y entonces me tuvieron que llevar al hospital. Yo desperté del hospital. Y a partir de ese momento, pues, así como entro a Ceuta. Y claro, cuando llegas tienes esos dos retos. Pues aprender el idioma y también incluirte dentro de esa sociedad. Y la inclusión dentro de esa sociedad también implica que la gente que encuentras en el territorio, que sean abiertos a ti.
¿Fue ese tu caso?
En mi caso yo encontré un poco de todo. Yo tuve la suerte de que esta asociación ELIN en Ceuta, y la asociación ELIN está haciendo una labor increíble. Es el primer sitio donde, después de 2 años de viaje, recibo el primer abrazo. En esa asociación ELIN. Yo, es verdad que cuando llega a Ceuta, estamos todos en el CETI de Ceuta, pero iba a la asociación ELIN para recibir clases de español, hacen también apoyo jurídico, apoyo en todos los sentidos a la persona. Ahí es donde de verdad te das cuenta de que vas poco a poco recuperando esa dignidad que habías perdido durante el camino.
Muy impresionante lo que nos cuenta. Esperemos conocer con más detalles durante su conferencia aquí en Menorca. Muchas gracias.
Seguim escoltant a l'hermana Glenda, ara, en aquesta segona ocasió, en sa cançó titulada No soy digno.
No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo.
Ara, tot seguit, els anem a passar la informació d'unes activitats que s'han duit a terme aquests dies passats.
En primer lloc, fent referència en aquesta operació retaula que ha iniciat la parròquia de Sant Francesc de Mol. Ens informen a Maria de Vent.
La parròquia de Sant Francesc de Mol ha començat l'operació retaula, una campanya de recollida de fons per donar una netatge de cara al retaule del temple. Amb els donatius aconseguits, es vol sufragar la millora de la il·luminació, un tractament anticorc
i la neteja de l'obra, tallada per l'escultor Jaume Baguarnau l'any 1943. Estructuralment, el retaule no es troba en mal estat, però amb aquestes feines de manteniment i un bon tractament dels materials, es pretén evitar mals futurs, com el corc. El funcionament de la campanya és senzill. Per cada donatiu de 20 euros es dona una estampa numerada, anomenada punt de llum, com a mostra d'agraïment al donant. Des que es va iniciar l'operació retaule a inicis de desembre, s'han aconseguit 100 punts de llum. La parròquia compta ja, per tant, amb 2.000 dels 6.000 euros que s'han plantejat com a objectiu inicial per a poder cobrir les despeses de la inversió.
De la recepció del Ministeri d'Acòlit de Sebastià Bosch ens passa aquesta informació Sebastià Taltavull.
Sebastià Bosch és una sola passa de convertir-se en diaca permanent. El bisbe de Menorca, Francesc Conesa, li va concedir el Ministeri Laical d'Acòlit durant l'Eucaristia del passat diumenge a la parròquia de Sant Esteve de Ciutadella. Com a acòlit, ja pot, sense tenir ordres clericals, administrar l'Eucaristia i complir funcions a l'altar. Sebastià, ben acompanyat de la seva dona, les seves dues filles i el seu fill, es va formant per a servir a la comunitat cristiana des de la tasca que l'Església l'encomani. Espera poder rebre el diaconat permanent dins aquest mateix any, dins el 2019. Amb ell, a la nostra diòcesi, seran ja quatre persones adultes i casades que hauran acceptat aquesta crida per part de l'Església.
De la diada que van celebrar els clubs cristians de Menorca, ens informa Maria de Vent.
Els clubs cristians comparteixen dia de jocs abans d'acabar l'any. Els clubs cristians de Menorca es van reunir el passat desembre al pavelló del Col·legi de la Consolació per gaudir d'un capvespre ple d'activitats nadalenques. Els fiats i fietes dels centres van poder conèixer de primera mà allò que vol dir compartir. Cadascun d'ells va dur un quilo de menjar com a donatiu simbòlic per participar en els jocs. Era una manera de mostrar als petits com ser solidaris amb aquelles famílies que passen per dificultats. Després de les activitats, van celebrar l'Eucaristia al mateix pavelló de la Consolació en companyia de pares i mares. L'organització dona les gràcies als monitors i als joves que fan possible que els fiats i fietes puguin conèixer Jesús durant el temps de lleure. També aprofiten per agrair a les germanes de la Consolació l'acollida a l'escola.
I ara, a continuació, posam al seu abast la nostra agenda perquè sàpiguin les activitats que es podran realitzar aquests propers dies.
En primer lloc, ens referim a la Pastoral de Turisme, que organitza una visita al Seminari Diocesà prevista per al proper dimecres, dia 23 d'aquest mes, a les 10 del matí. Correrà càrrec de l'arxiver Josep Gornés i va dirigida a professionals de turisme. No fa falta inscriure's prèviament. El punt de trobada és el mateix Seminari Diocesà a Ciutadella.
Dins de la setmana de pregària per la unitat dels cristians es celebrarà una pregària ecumènica que es durà a terme el proper dissabte, dia 26 de gener, a l'església de Santa Margarida del Castell, a les 5 del capvespre.
Tenim també una altra informació respecte a les xerrades sobre migracions a Ciutadella. A Menorca som refugiats, l'ONG Vols, el Fons Menorquí de Cooperació i diversos organismes de la diòcesi organitzen l'acte Migracions que no veuràs a la televisió. Comptarà amb dos conferenciants, Sani Ladan, que parlarà sobre l'externalització de les fronteres i geopolítica, i Dani Martín, que dissertarà sobre la situació de vulnerabilitat de les persones migrants a Menorca. Això està previst per divendres, dia 25 de gener, a les 8:30 a la Casa de Cultura de Ciutadella.
En la Jornada Mundial de la Infància Missionera, el Secretariat de Missions i el Secretariat de Catequesis organitza l'aplec missioner baix del lema En Jesús a Valdem. Quina bona notícia! Adreçada als fiats i fietes que es preparen per rebre la primera comunió durant aquest any. Serà dissabte, dia 26, de les 10:45 a les 12:30 davant la sala multifuncional de Ciutadella. I això és tot per aquesta setmana. Adeu.
Com sempre, desitjam el millor per tots vostès per aquest cap de setmana.